tornarem a vèncer. La lluita de Catalunya per l'autogovern. Tornarem a vèncer, amb Josep Maria Soler i Sabater.
Avui parlarem del treball, aquest dret inalienable de les persones, el que ens fa més lliures, el que ens permet una certa independència personal, el que ha fet factible que el ser humà s'aparti, diguem, de l'esclavitud de la natura o de la dependència de la natura. El treball ens fa més lliures, ens fa més rics, ens fa poder enfrontar-nos als problemes. També ha fet el treball, la igualtat, ha fet que les persones, els homes i les dones, adquireixin una personalitat específica per poder-se enfrontar al món. Parlarem del treball.
Capítol 28. El panorama laboral.
Els treballadors tenen dret a formar-se i promoure's professionalment i accedir de manera gratuïta als serveis públics d'ocupació. Les persones excloses del mercat de treball perquè no han pogut accedir-hi i que no disposen de mitjans de subsistència propis tenen dret a percebre prestacions i recursos no contributius de caràcter pal·liatiu en els termes que estableixen les lleis.
Joan Coscubiela és el secretari general de Comissions Obreres.
Crec que l'element característic en aquest moment a nivell econòmic a Catalunya és una pèrdua d'iniciativa del que ha estat abans la burgesia i avui en dia el capitalisme propi de matriu catalana, que ha fet un esforç important per construir una indústria pròpia i que en aquests moments té serioses dificultats per adaptar-se a aquests canvis.
La veritat és que el mercat laboral posa de manifest bastantes desigualtats o discriminacions pel que fa a la població d'origen estranger. El primer que caldria fer, jo crec, per enfocar aquest anàlisi és tenir en compte que la realitat de la immigració és una realitat molt heterogènia.
Isabel Martínez és la portaveu de SOS Racisme.
El que també cal tenir en compte és que hi ha moltes persones que, per exemple, en dades de l'any 2003 era al voltant d'un 54,6% de la població dels treballadors estrangers estaven treballant a l'economia submergida. Llavors caldria veure què és el que està passant.
Tots els treballadors tenen dret a complir les tasques laborals i professionals en condicions de garantia per a la salut, la seguretat i la dignitat de les persones. Els treballadors o els seus representants tenen dret a la informació, la consulta i la participació en les empreses.
Les organitzacions sindicals i empresarials tenen dret a complir llurs funcions en els àmbits de la concertació social, la participació i la col·laboració social.
I per nosaltres la principal preocupació es triba en aquells sectors com els d'indústries farmacèutiques, com els de l'agroalimentària o com la distribució comercial, que encara tenen una part important d'empreses que tenen el seu capital situat a Catalunya, que al nostre entendre es corre el risc de perdre el control d'aquest capital, amb totes les conseqüències que això després comporta, i això és, en primer lloc, responsabilitat dels propis empresaris.
O sigui, tenim sovint, no, una visió d'invasió o de competència pel mercat laboral, però cal reconèixer que el mercat laboral necessita aquesta mà d'obra. Això d'una banda. Per tant, si les persones estrangeres estan arribant a l'estat espanyol i estan arribant a Catalunya, ho fan perquè hi ha oferta de feina. Després podem parlar si aquesta oferta de feina és a l'economia submergida o no.
Les cooperatives.
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cooperatives. els grups cooperatius i les formes de col·laboració econòmica de les cooperatives. La competència inclou en tot cas la regulació i el foment del moviment cooperatiu, en especial per a promoure les formes de participació a l'empresa, l'accés dels treballadors als mitjans de producció i la cohesió social i territorial.
Petit país necessita petites empreses i està clar que això i les dificultats d'establir estratègies de cooperació entre si o de sumar esforços ens pot portar a un servei de futur. Però en definitiva la pèrdua del control societari d'aquests sectors segur que perjudicaria negativament el desenvolupament industrial i per tant econòmic del nostre país.
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre el foment i l'ordenació del sector de l'economia social.
És evident que una de les característiques més positives de Catalunya en els últims 200 anys ha estat un desenvolupament autòcton industrial basat fonamentalment en l'aprofitament dels pocs recursos naturals que hi havia, però sobretot en molta iniciativa empresarial que a més va tenir una virtut, que és la diversificació. Per això Catalunya ha viscut amb menys intensitat, amb menys crudesa, els processos de reconversió industrial que han viscut altres comunitats autònomes.
Correspon a la Generalitat en matèria de seguretat social respectant els principis d'unitat econòmica patrimonial i de solidaritat financera de la seguretat social la competència compartida que inclou el desplegament i l'execució de la legislació estatal llevat de les normes que configuren el règim econòmic.
Però després el que caldria incidir i el que ens agradaria destacar és que realment sí que hi ha certes discriminacions, perquè aquest tant per cent tan elevat de persones que treballen a l'economia submergida doncs és una mà d'obra barata i molt fàcil d'explotar i que per tant aquí hi ha algú que s'està beneficiant.
Correspon a la Generalitat la coordinació de les actuacions del sistema sanitari vinculades a les prestacions de la Seguretat Social.
Aquí nosaltres sempre insistim molt, la contractació en origen és una via, però també cal ser realistes i solucionar la situació de totes aquelles persones que ja estan aquí i que ja estan treballant i que d'una manera o d'una altra ja estan aportant a la societat, perquè hi ha tota una sèrie d'impostos directes i indirectes que ja s'estan pagant. Evidentment, totes les persones que poden cotitzen a la Seguretat Social i aquestes xifres cada vegada augmenten més, és més alta la proporció, no, de cotització a la Seguretat Social, però caldria buscar vies permanents d'entrada i vies permanents per poder obtenir aquests permisos de treball.
Tornarem a vèncer. Catalunya
Ràdio. I tot això que heu sentit i totes aquestes reflexions ho parlarem amb tres persones amb les quals en tenen un coneixement profund. Per una part, doncs, hi ha en Joan Cavall, que és el dirigent, un dels homes importants de la Unió de Pagesos, amb el Joan Coscubiela, també un dels homes més representatius de Comissions Obreres, de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i amb la professora de la Universitat de Barcelona, Teresa Belló. Tenim drets en l'àmbit laboral. Què passarà amb el desplegament d'aquest estatut en referència a aquests drets? Els treballadors, els pagesos, la contractació, els sous, les condicions de treball, la seguretat... Són moltes coses, però són reflexions que vosaltres deveu conèixer en profunditat. Que comenci potser en Joan Coscubiela. Són dos Joans.
Què passarà? No ho sé. Què hauria de passar?
Què hauria de passar?
O què ens agradaria que passés si... que el desenvolupament d'aquest capítol de drets i deures pels que tals hem batallat i que recordo que va haver de vèncer les resistències de la dreta catalana i espanyola, es faci configurant un dels elements claus de la identitat nacional de Catalunya del segle XXI.
És possible, diguem, que hi hagi un marge de desenvolupament pròpiament català amb els drets laborals diferents de l'europeu o de l'espanyol?
Tot aquest títol és sobre drets socials en caràcter ampli. Possiblement en l'àmbit laboral és bon menys possibilitats de desenvolupament propi hi hagi, però no per cap qüestió de caràcter jurídic, sinó per una qüestió molt econòmica. I és que en un mercat i en una economia globalitzada, els marges que des de la política es reguli l'economia són relatius.
Des del camp, en Joan Cavall, de la Unió de Pagesos, com els drets que ens permeten aquests drets laborals?
Bé, a veure, aquí podríem parlar de dues o tres visions, evidentment. Una, doncs, com a pagesos, doncs, que acabem treballant, doncs, els tractats internacionals que ha designat l'Estat espanyol i, evidentment, per correlació jurídicament, doncs, al govern català, doncs, que som, se'ns qualifica, doncs, com a treballadors rurals, com a compte propi, per tant, ja se'ns diu que som una altra cosa, que aquí, doncs, vàrem insistir en el conjunt de forces polítiques, doncs, que un article, doncs, creiem, doncs, que podia anar, li vam posar un exemple on està tan avançat, doncs, com era el suís, doncs, diu quin és el paper que tenen que fer.
Suïssa,
hi ha un article que diu què espera la seva societat i quina és la funció de la pagesia envers el conjunt de la ciutadania. Evidentment, els hi vàrem portar, doncs, era un text molt ampli, doncs, hi va haver altres prioritats que varen passar per davant. Aquesta era una de la nostra,
o sigui, no es va voler definir aquest aspecte?
Bé, no s'ha definit.
No s'ha definit.
La voluntat no ho sé, la qüestió és que no s'ha definit.
No s'ha definit, és a dir, no s'ha definit d'una forma explícita.
No es va agafar.
Queda dins del conjunt dels treballadors, sense explicar si són...
Dins del conjunt, jo diria, dels empresaris com a contractadors, doncs, de treballadors, que és l'altre aspecte que vam tinguent. Doncs, bueno, si som empresaris perquè nosaltres decidim i nosaltres arrisquem, evidentment no sols ben capital, sinó que hi ha el temps, hi ha moltes condicionants, i llavors, doncs, bueno, per fer part, doncs, de la nostra tasca productiva, doncs, cada dia més el concepte d'explotació familiar, jo, cada dia és menys cert, llavors hi ha una persona, doncs, que és el que decideix i el que arrisca, i potser, doncs, l'home o la dona o el fill o la filla, doncs, treballen en un altre sector de l'economia,
sí,
i cada dia veiem que està pujant més, doncs, bueno, els assalariats en aquest àmbit, que nosaltres potser cada explotació en contractem pots, però si acabem sumant totes, doncs, som una part, doncs, de l'empresariat en l'àmbit agrari, i això que paper, doncs,
és curiós, eh? La gent li deu costar, no?
Pagès
igual a empresari li deu costar encara,
Empresari, evidentment, en l'àmbit laboral, doncs, bueno, ens assentem,
clar,
doncs, al costat de la taula, doncs, que creiem que pertoca, i a l'altre costat, doncs, bueno, i els representants dels treballadors que creiem per pertoc. I després, doncs, també hi ha un altre, se'ns vol també inquibir, perquè no saben molt ben un, doncs, a l'àmbit, doncs, també dels autònoms, com podria ser el sector, doncs, del vi, que cada cop s'està apostant per que una persona tingui molta superfície, els petits pageros que eren, doncs, acaben treballant integrats, doncs, amb aquest, o el sector de la fruita, que també està començant, doncs, els que eren comerciants, doncs, a comprar finques i ells fer la producció i el comerç, i, bueno, ja havia passat, doncs, amb els sistemes d'integració vertical, que era, doncs, el porcí i l'avícola.
Com, la Teresa Belló, com veus tota aquesta situació, diguem, del món del referència al treball?
Estem parlant de dos mons del treball completament diferents. I, evidentment, hi ha una problemàtica que jo crec que molt diferent una respecte a l'altra, tot i que totes dues tenen potser avui en dia l'element en comú també d'un problema afegit, que és el problema de la contractació de la migració, que d'una manera o altra afecta tots.
Ells, els dos hi han fet referència, a la immigració o a la contractació de fora.
Els dos hi és present, no? Una mica de dir què esperaríem del sindicat. Potser des del món urbà, des del món de la indústria, el que tots voldríem, suposo, que és crear una mica aquest model d'una societat que realment tingui una preocupació per tota aquesta, una preocupació de mínims, que hi hagi un mínim garantit, una mínima de serveis socials garantitzats. I jo crec que, de tota manera, els sindicats, segur que m'agradaria que no perdessin una mica aquest referent que van tindre durant l'època de la transició, sobretot molt identificat en comissions.
Què creus, quan ho han perdut o què?
Home, bueno, suposo que el canvi de les circumstàncies, evidentment, van matisant totes les coses, però jo crec que aquesta actitud militant que van tindre els sindicats, que van tindre sobretot comissions obreres, de fer país, per dir-ho d'una manera clara, jo crec que és una cosa que s'ha de seguir mantenint. I, clar, respecte al món del camp, el que estava dient en Joan Cavall, evidentment és una situació, jo crec que completament diferent.
Perquè aquesta tu portes figura... el cor, això, clar.
Sempre és una mica un corcó que acaben sortint.
Les Garrigues,
no?
I saps això que és.
Com el veiem? Com identificar-nos com a empresaris. És una cosa que fa una mica d'escalfaret, no? Ara, evidentment, tampoc no són jornalers, tot i que moltes vegades es viu com a jornalers. I...
Els pagesos se senten poc compresos, eh?
Segur.
Joan, se senten poc compresos, eh?
A veure...
Ho sentiu poc compresos?
Jo diria que potser el principal problema, doncs, que té la pagesia casa nostra, evidentment, un dia en el preus, doncs, que és el que acaben visquent, i no sé si seria el segon o el tercer element, dirien, la incomprensió, però no per part de la societat, sinó per part de les administracions, que no, tot té la culpa, com deien els italians, porco governo, no, però, evidentment, si ha estat actuant molt poc i s'ha estat afavorint, perquè a casa nostra tenim una dualitat que en d'altres llocs no hi és, que és una indústria agroalimentària molt potenta, en mans de molt poca gent. Algunes indústries agroalimentàries catalanes doncs, són autèntiques multinacionals a nivell internacional, no són solament les del vi, però bueno, els del vi, oli, fruita seca, doncs, i, bueno, hi ha tres o quatre marques doncs, que són molt potentes. I clar, algú traslada que si aquestes guanyen molts diners, doncs ja la repercussió doncs, és que els hi venen els seus productes també. I això em sembla que és un paral·lelisme doncs, en l'àmbit obrer, no? Si això s'ha vist, doncs, que no és així. Per tant, doncs, aquí també...
Malauradament no.
Joan Coscubiela, dins d'això que parlàvem, has tocat el tema de la immigració.
Quan la Teresa deia que li agradaria que no perdéssim aquella funció de l'època de la transició, la clandestinitat de fer país, em recordava que tots ens passa el mateix, no? Tenim aquesta noció idíl·lica de l'època de la dictadura de la transició.
Idíl·lica de lluita.
Sí, però que no està de més que els d'alguna edat recordem que no va ser tan idíl·lica, perquè si tanta gent hagués lluitat i tanta gent hagués lluitat per tantes coses, el franquisme no hagués durat tant de temps i no hagués estat tan complexa la transició. El que passa que des del protagonisme actiu de la militància es viu molt intens el que el conjunt de la societat sincerament no ho viu. Quina és la nostra manera de fer nació, de fer país com a sindicat en aquest moment? Pues mira, fa aproximadament 20 anys, quan ningú parlava de la immigració, concretament a l'any 86, posar en marxa un centre d'integració i d'informació de treballadors estrangers, el CITE, que és molt conegut, que té avui 40 oficines arreu de Catalunya que dona informació i assessorament a immigrants que l'any passat van ser de 116 països diferents. Un centre d'aquesta naturalesa, treballar amb la immigració, crec que és avui la millor manera o una de les millors maneres de construir país, no? Tenir una fundació que es diu Cipriano García o Arxiu Històric, que és l'únic referent que hi ha avui de l'etapa de la lluita obrera durant la dictadura i la transició i que està fent un gran esforç per mantenir viva la memòria democràtica i social d'aquell temps, és una manera
de
fer país.
I de cara al present tot això és passat, de cara al present, Joan?
No, tot això, el CIT és... El treball amb la immigració és actualíssim, ho mantenim. L'escola d'adults és una cosa absolutament real, el tema real i actual.
Però només una mica el que deia el Joan Cavall, només ara metropolitana, el rest del territori...
No. En el cas del CITE és tota Catalunya. El que he dit que és només ara metropolitana és l'escola d'adults. El tema de la Fundació Cipriano García és avui, no de passat, i per tota Catalunya. I la Fundació Pau i Solidaritat, que treballa, per exemple, en totes les tasques de cooperació i que acaba d'organitzar unes jornades en favor de la cultura de la pau. Bona vingut la vicepresidenta del Vietnam, bona vingut dones de Srebrenica, és una manera de fer-ho.
Què passa? Està molt mal dit, que tenen el cul pelat, perquè queda fatal, però el Vietnam sí que té...
Què us passa? Que tot això és la part oculta de la nostra activitat sindical, perquè resulta que no sé per què no acaba sent d'interès dels mitjans
veritat,
de comunicació.
Això.
Aleshores, jo estic fart de respondre a aquesta pregunta. Com és que no us preocupeu d'aquestes coses? Dic, no és pas veritat, ho fem. Com és
però
que no,
no
aconseguim l'interès dels mitjans de comunicació?
Sí.
Doncs possiblement perquè estem en una societat amb el que compta és
l'espectacularitat. Les coses que funcionen no són notícia, normalment. Desgraciadament estem posats en això.
Home, però que vingui la vicepresidenta del Vietnam, que és la persona que va negociar
de tota manera, quan
els acords de París.
Quan jo he dit això de
per cert,
de
aquesta
país...
vegada sí que la van entrevistar en una televisió. Sortirà, suposo, si no ha sortit ja molt poquet, però bueno...
No. Potser d'alguna manera ha sonat una mica una crítica que no volia fer.
No, si no ho dic com a crítica,
que pensava que
el país aquest ha avançat gràcies a la crítica, Teresa.
Sí.
Siguem criticant.
Crítica i conflicte són els motors de la història.
És una de les coses que jo almenys sempre he admirat així des del punt de vista d'historiador, de dir l'aposta que en aquell moment es va fer, per dir, nosaltres som això i busquem aquest model. I a nivell global.
Inclous la Unió de Pagesos amb això?
Jo crec que en aquell moment, a veure, no estava tan organitzada com per fer aquesta decisió.
I les tractorades...
Saps què passa? Que perquè no ho digui el Joan Cavall, perquè ho digui jo, en aquell moment hi havia una confluència que, com ell molt bé ha dit, molts dels dirigents obrers ho eren alhora pagesos i simultàniament, però jo crec que ben bé a partir de finals dels 60 i sobretot els 70 la Unió de Pagesos fa una tasca molt important,
sí.
I ho dic jo des de Comissions Obreres, que és la de construir un sindicalisme que és molt diferent a la resta de l'Estat i que precisament li dona aquesta força de ser la primera
d'alguna manera organització sindical pagesa existeixen.
Perquè s'ha pogut trobar, si se'm permet l'expressió, aquesta cosa tan complicada d'aquest híbrid dels pagesos que són treballadors i autònoms al si mateix i alhora són empleadors, Jo em sento en aquest sentit constructor conjuntament amb la Unió de Pagesos i possiblement també, que és molt injust el tracte que s'ha donat, amb el que en el seu moment va ser USOC, conjuntament són Comissions Obreres, USOC i Unió de Pagesos.
Unió Socialista Obrera de Catalunya.
Són els
bé,
que...
avui no són aquí els de la UGT perquè, en fi, deien que no hi podien ser, bueno, per això no són.
No, aquí
han estat convidats, però...
La lluita, evidentment, el que succeeix doncs, als pobles molt més allunyats doncs, de les grans connotacions urbanes, doncs per ser menys, però... el sindicat Unió de Pagesos doncs, va acabar siguent l'impulsor doncs, del que després serien doncs, les altres unions que existeixen a la resta de l'Estat, segons els més vells, van néixer formalment inclús abans que Convergència Democràtica de Catalunya, no? Encara que alguns... Escolta, que teniu vosaltres els òrgans es diuen de la mateixa manera, no, perdona, és al revés, els seus es diuen de la mateixa manera que nosaltres, clar.
Els òrgans, diguem, de composició.
Sí, el Consell Nacional, els òrgans de direcció, doncs, són semblants...
El nostre també es diu Consell Nacional, sí.
I després un tema...
De l'època, això.
Un tema, doncs, que també és prou important, que bueno, doncs, que l'estructura del 77-78, algú s'hi va acabar reaccionant i s'hi va donar-li importància, però a l'inversa. Ens varen tallar les ales doncs, del procés democràtic doncs, amb els acords de la Moncloa, que amb d'altra gent doncs, es va acabar reconeguent doncs, les grans organitzacions sindicals obreres a nivell d'Estat i la patronal a nivell d'Estat, i en canvi a nosaltres se'ns va tallar les ales doncs, perquè així ens va seguir. Després l'altre, doncs, bueno, també podem seguir l'estela, que jo em sembla que en aquest país tindríem que fer molt més de japonesos, que és, ells diuen, tenen la fama de copiar i millorar. Nosaltres, si hi ha una cosa que acaba funcionant, per què no la podem fer? Per exemple, el que ha parlat doncs de l'arxiu històric doncs de Comissions Obreres i parlant doncs amb companys i amb qui se li va encarregar part de la feina, doncs amb el company doncs de comissions doncs que ara està juntament també amb la Unió doncs intentant tirar endavant la taula d'autònoms de Catalunya, doncs amb el company Gutiérrez doncs també un dia parlant, escolta, que fem això, i bueno, doncs bueno, la Unió també hem intentat doncs que la memòria dels històrics de la Unió quedi reflexada en un lloc, i en aquest cas jo em sembla que la tasca que fa algú ho acaba inventant, i em sembla que és allò d'intentar que el país no visqui d'estereotips, sinó de realitats. L'Unió de Pagesos, evidentment, també se l'ha conegut més quan tallem la carretera que no pas quan fem altres coses. Estem fent una cosa que no sigui per tot a nosaltres, pel tema de la intermediació entre portar treballadors de fora que vinguin i que després retornin al seu país doncs amb contrades tan lluny com pot ser Colòmbia, Romania o Marroc, que són tres països totalment diferents, doncs que l'any passat doncs vàrem intentar doncs que vinguessin prop de 6.000 contractes, que eren més o menys amb 5.000 persones, que intentéssim doncs que la gent doncs a banda de collir la poma a Lleida després tingui i vagi a fer collir la poma a Girona i després pugui anar doncs a l'Ebre a collir taronges i després si vol pugui fer seguir doncs fins a 9 mesos, que és el que legalment està establert. Doncs hi ha algun altre sector de l'economia i escolta, com és que ho feu això? Doncs bueno, senzillament amb dues coses. Un, amb la necessitat que el pagès té que això es té que fer, perquè ningú més ho acaba fent, no perquè siguem o no siguem, no ho sé, perquè ningú més ho acaba fent, i l'altre amb planificació. Nosaltres li diguem a 1 de gener que un pagès al setembre collirà el seu raïm, digui, escolta, vostè quants treballadors necessita? I si pedrega, i si glaci, tot això és una realitat. Però si no es planifica, en aquest país, si no es planifica, no funciona. I hem vist a molts pobles que la millor manera d'integrar la gent doncs és, evidentment, si té feina. Si no té feina, no s'integra.
La Generalitat pot organitzar i administrar aquests efectes i, dins del seu territori, tots els serveis relacionats amb les matèries especificades i exerceix la tutela de les institucions, les entitats i les fundacions en matèria de sanitat i seguretat social, llevat de l'alta inspecció que queda reservada a l'Estat.
Joan Cuscubiela.
Però està clar que avui estem en un altre moment diferent, en un moment en el que els mercats es globalitzen, en el que les empreses no només han de ser fortes a Catalunya i a Espanya, sinó que han de poder obrir-se i reubicar-se també territorialment
amb altres jocs per poder continuar existint, i és en aquest sentit on jo crec que manca una cultura de cooperació i de no voler ser moltes vegades cap de ratolí i passar a ser una part del cos del lleó, no? El sector agroalimentari jo crec que necessita, per exemple, que es posin d'acord les grans iniciatives que hi ha amb el sector càrnic, amb el sector dels fruits secs, amb el sector del cava, i que es pugui arribar a configurar un gran grup agroalimentari que sigui capaç de mantenir-se, perquè així, a més, s'arrela, per exemple, en el cas de Lleida, una activitat clau com és l'agricultura amb una activitat també clau i de futur com és la indústria. A Espanya les úniques empreses que encara són de matriu de capital espanyol són les catalanes, i en aquests moments, en aquest procés de concentració a tot el món, o hi ha polítiques de cooperació entre elles, o molt em temo que en algun moment podem tenir algun disgust. Una cosa semblant està passant amb el sector de distribució comercial. Són tres sectors que encara tenen important capital català fet al llarg d'aquests 200 anys, en alguns casos en els últims 50 només, que per continuar s'han de globalitzar, però per globalitzar no poden continuar sent empreses petites, i sobretot han d'apostar per una cooperació molt forta i una mica acabar amb aquesta mentalitat de l'igual que és la caseta i l'hortet, doncs l'empreseta i el mercadet.
Respon a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que inclou en tot cas les relacions laborals i les condicions de treball, les polítiques actives d'ocupació, que inclouen la formació dels demandants d'ocupació i de treballadors en actiu, i també la gestió de les subvencions corresponents.
La Generalitat participa en els plans o les activitats de formació que superin l'àmbit territorial de Catalunya.
Sovint venen les persones més ben preparades, amb més possibilitats, i des de la població autòctona es veu com una competència pel treball. Hem d'estar doncs convençuts de que no hi ha tal aquesta competència, perquè són mercats laborals complementaris. Dits d'una altra manera, venen a fer feines que molta gent d'aquí ja no volen treballar. Majoritàriament estan en el sector de l'hostaleria, estan en el servei domèstic, a la construcció, en el sector agrari i marítim, per exemple, i són feines que molta part de la població autòctona ja no vol fer. Necessitem, com dèiem abans, des d'un punt de vista més econòmic, aquesta mà d'obra. Per tant, aquesta realitat ha de ser així. Si els fluxos econòmics van cap a una part del món, és normal que les persones es concentrin en aquesta part del món. Però hem de saber, com dèiem, reconèixer-los com a persones, respectar els seus drets, reconèixer-los com a ciutadans, per tal de sentir-nos tots implicats i construir un model cohesionat de país. Perquè si no, què ens podem trobar? Doncs que aquestes discriminacions, com dèiem en el cas del poble gitano, aquestes desigualtats d'oportunitats, en el cas de que hi hagi ja una igualtat de drets, com és el cas del poble gitano, però continuen amb aquestes desigualtats d'oportunitats, no s'heretin de pares a fills.
El treball i les relacions laborals.
Correspon a la Generalitat les qualificacions professionals a Catalunya, la intermediació laboral, que inclou la regulació, l'autorització i el control de les agències de col·locació amb seu a Catalunya, la negociació col·lectiva i el registre dels convenis col·lectius de treball.
Jo crec que el proteccionisme en tots els àmbits, però especialment amb el sector agrícola, especialment si és un proteccionisme pla, és a dir, sec, indistint, doncs l'únic que porta és allargar una sangria poquet a poquet, anar morint-se de gotejant-se, no? Jo crec que no, que en canvi tot el sector agrícola català, que ha tingut una transformació important, té una altra possibilitat, i és afegir valor als productes.
Què és el que està passant? Quina és la nostra responsabilitat? En tenim moltíssima de responsabilitat amb la situació que es viu en aquests països tercers. Per exemple, el cas de la pesca, tu citaves Mauritània, el cas del Senegal també és un altre cas exemplar de llibre. Són països, doncs, on la gent es dedicava molt a la pesca, podien treballar, no?, en les seves petites economies de mercat, etc. I bueno, s'estan signant una sèrie de tractats on països europeus poden explotar aquests espais per pescar, i a més amb l'agreujant de que, per exemple, en el cas de Senegal, aquestes flotes europees no poden contractar personal d'aquests països, amb la qual cosa aquestes persones s'han quedat sense feina. Què han de fer? No tenen una altra solució. Han de venir
d'acabar amb aquesta història amb la que el millor oli del món es produeix a Catalunya, concretament a Lleida. En molts casos es comercialitza aquí, però en la immensa majoria dels casos no. El compren, per exemple, empreses italianes, li posen valor afegit i ens en tornen el vent a nosaltres com a oli de molta qualitat i molt ben presentat. Això és el que no pot passar. I per això és clau també el reforçament. Però això es pot fer a l'oli per un costat, els anous i els fruits secs per un altre, les indústries càrniques per un altre.
Correspon a la Generalitat els procediments de regulació d'ocupació i d'actuació administrativa en matèria de trasllats col·lectius entre centres de treball situats a Catalunya, la prevenció de riscos laborals i la seguretat i la salut en el treball, la potestat sancionadora de les infraccions de l'ordre social en l'àmbit de les seves competències.
I a més aquest ha de ser el treball decent, el treball de qualitat, el treball sense riscos innecessaris, ha de ser un dels elements que conjuntament amb els drets socials universals ha de configurar la identitat de Catalunya o una part de la identitat de Catalunya del segle XXI. I a més tenim ben present la forta incorporació de persones immigrants, en aquest cas ja no només d'Espanya sinó d'altres continents, i per això crec que Catalunya està molt ben preparada, perquè no se'ns oblidi mai que la immigració no només no és una cosa estranya sinó que forma part de la història de Catalunya.
Què passa un cop les persones ja estan aquí, que és aquesta necessitat de que entre tots vetllem pels compliments dels drets i les llibertats de les persones, no? Una qüestió de salut democràtica que ens implica a tots, perquè és la nostra democràcia, i hem de vetllar tots perquè doncs aquesta la visquem amb el màxim de garanties i de condicions possible.
El control de la legalitat i, si s'escau, el registre posterior dels convenis col·lectius de treball de les empreses que compleixen llur activitat exclusivament a Catalunya.
Aviam, a Catalunya tenim una situació complicada. Nosaltres acabem ara d'aprovar un estatut en el que es parla sobre immigració, es demana un trasllat de les competències, per exemple. En els discursos polítics, per exemple, ara que hem tingut eleccions, també hem vist com s'han posat molt les tintes, no? Quan aquesta és una tendència també, des del nostre punt de vista, bastant criticable. Parlem d'immigració i realment un 80% dels discursos es centren en parlar de control, de fronteres, de polítiques d'estrangeria, deixant de banda la ciutadania, que és una cosa que ens hauria de preocupar molt, perquè ja estan aquí aquestes persones. I aquí hem de ser molt curosos també i no caure en aquest exercici d'hipocresia i de falsejar les informacions, perquè la veritat és que, tot i que l'Estatut demani competències, aquestes competències tenen un límit, que és la llei d'estrangeria, i això és així.
Jo soc dels que crec que al segle XXI les identitats no aniran a menys, sinó a més, i que el debat no és identitats sí, identitats no, sinó el debat és un conflicte entre identitats exclusives, excloents i no integradores, o identitats compartides, inclusives i integradores, com sempre ha estat la identitat nacional de Catalunya, basada en els temes socials.
El primer que caldria fer des del govern català, des del Parlament català, és aquesta pressió per tal de que es faci aquests canvis en la llei d'estrangeria, adequant-la més a la realitat, no? O sigui, per tal de poder fer una gestió més realista i no tan hipòcrita de la realitat migratòria que vivim. I a partir d'aquí sí que es poden impulsar moltes més polítiques en aquesta línia de la ciutadania, que poden afavorir molt aquesta integració que parlàvem al principi de la població estrangera.
Correspon a la Generalitat la competència executiva sobre la funció pública inspectora. Per mitjà dels mecanismes de cooperació que determina el títol 5è, s'han d'establir les fórmules de garantia de l'exercici eficaç de la funció inspectora en l'àmbit social.
I el gran repte de Catalunya i dels catalans és construir una identitat, com sempre hem fet, no excloent, sinó compartida amb més gent, no excluïdora, sinó integradora, i sobretot amb una identitat nacional basada en els drets socials, en els drets de ciutadania socials, i tenint en compte això, que fa dos dies érem 6 milions i ara som 7, i aquest milió són fonamentalment gent que ha sabut de Catalunya quan algú li ha dit que ja hi havia feina.
Bé, l'argumentació és àmplia, és variada. El món del treball és el que vol tothom, arreu, a punta a punta del món. Sobre això ara farem la tertúlia i encara hi aprofundirem una miqueta més.
Tornarem a vèncer. Catalunya Ràdio.
Reflexionem una mica, eh? Estem fent aquí un debat amb la Teresa Belló, professora de la Universitat de Barcelona, d'Història Contemporània, amb el dirigent de Comissions Obreres, en Joan Coscubiela, i el de la Unió de Pagesos, en Joan Cavall. I estàvem parlant, diguem, de certes referències que tenen amb el passat, amb el present i amb un immediat futur. Dins d'això, dins d'aquest segon aspecte, diguem, parlàvem, ara ho acaba de dir en Joan Cavall, diguem, de l'immigració, de la contractació amb origen, etc. No? Què significarà els drets laborals amb el món de la globalització? Què significa ja això?
Doncs que cada vegada menys l'estat-nació tindrà la possibilitat de regular l'economia i que cada vegada més, si volem evitar, com està passant en aquest moment, un desequilibri total entre economia i societat, entre mercat i política, entre beneficis i drets, si volem evitar que aquest desequilibri es consolidi, s'haurà d'anar construint, com estem intentant construir nosaltres, formes de regulació, de control i de contrapoders de l'economia que han de ser necessàriament globals.
I quins serien aquests òrgans de control i contrapoder?
Bueno, jo, per exemple, ara tinc l'experiència de que mentre s'estava votant a Catalunya el 2 de novembre s'estava celebrant a Viena el Congrés de Constitució de la Confederació Sindical Internacional.
O sigui, com una mena de sindicalisme...
És un sindicalisme global, que és fruit de la fusió dels de matriu demòcrata cristiana, CMT, dels de matriu socialdemòcrata, CIOLS, acompanyat de moltíssima gent que no estava ni a un costat ni a l'altre.
Aquí tindreu molta, molta feina.
Molta feina i sobretot
perquè, clar,
és una cosa...
Els drets laborals a la Xina, em diràs
és
quins
una...
són.
No, malauradament aquest és un dels problemes que té aquest sindicat al naixement i és que no hi ha cap sindicat clar, xinès clar. Perquè el que a Xina apareix com a sindicat és tot menys un sindicat, és un aparell de l'Estat, de control.
Amb
totes les diferències del món és un sistema de control i de disciplina
del Partit Comunista no deixa respirar amb això, no?
Dels treballadors, no? Aleshores, construir aquest sindicat és una manera també d'intentar regular, sabent les diferències que hi ha, plantejar amb molta força la reforma de l'Organització Mundial del Comerç.
I per què se n'ha sentit parlar tan poc d'això tan important, Joan?
Bueno, déu-n'hi-do, jo se n'ha sentit parlar molt més del que jo m'imaginava perquè hem fet una bona tasca de comunicació.
No, però la gent que es mou amb això, si no ha sigut notícia.
Jo crec que alguns mitjans de comunicació ho van tractar, concretament aquesta ràdio a la que estem ho va tractar molt bé, perquè va ser l'únic mitjà de ràdio que va enviar de tot Espanya, que va enviar una corresponsal directament a Viena i ho va seguir intensament.
Doncs ens autofelicitem.
No, jo crec que la veritat cal reconèixer-ho així, perquè no només cal fer les crítiques, sinó el reconeixement.
Sí.
I algun mitjà ho va tractar. Jo crec que van confluir dues coses. Una conjuntural, Catalunya està ficada dins de les eleccions autonòmiques, l'altra estructural, que és que, com sempre, aquestes coses, de cop i volta, alguns petums de la comunicació, d'aquí un temps, descobriran alguna cosa. Espero que sigui l'any que ve, perquè ens hem ficat com a objectiu convocar per al 2007, intentar convocar per al 2007 una jornada internacional de lluita sindical de tots els països del món per dos objectius.
Deixem afegir un argument històric. La veritat és que aquestes notícies de constitució de grans organitzacions sindicals no han sent mai notícia. Històricament, no, ho han set a posteriori, però almenys no ho han set mai en un sentit positiu.
No, fixeu-vos bé,
moment en què s'han constituït.
Fixeu-vos bé, si és notícia.
El
segle XX és el segle de les ruptures del moviment sindical internacional. Primer les ruptures entre el moviment llibertari i el moviment socialista, després entre socialistes i comunistes, després, durant la Segona Guerra, es va tornar a la confluència, però la Guerra Freda va provocar una ruptura brutal i va configurar a la mateixa manera que blocs polítics, blocs sindicals, en clau ideològica. Aleshores, el gran mèrit que té que això és haver aparcat les diferències ideològiques, que
això ara
són bastant
el segle XXI,
obsoletes, i haver construït una ideologia pròpia, que és fonamentalment la ideologia d'una globalització diferent basada en la globalització dels drets i dels contrapoders, de les regles de la globalització.
O sigui, d'alguna manera aniríem cap a un punt de vista més pragmàtic, però d'alguna manera,
sí,
des del món sindical.
Jo crec que sí, però clar, és molt complicat, perquè, per exemple, quan nosaltres des d'aquí plantegem la importància del diàleg social tripartit, els colombians ens diuen, sí, compañeros, sí, però és que ahí l'únic diàleg que tenemos és que nos balacean. Nos balacean vol dir literalment que els assassinen, els dirigents sindicals, no? I quan aquí hi ha algun dirigent europeu que planteja la importància dels códigos de responsabilitat social corporativa, allà se n'enfoten perquè diuen, sí, jo tinc una multinacional que ara nos acaba de fer un equip de futbol. Qué pena que dos meses antes despidió a una parte de la plantilla i no sabemos con quién hacer el equipo de futbol, ¿no? Pues, o sigui, l'avantatge que jo té aquest moviment sindical internacional és que posa en evidència les profundes contradiccions d'aquest model de capitalisme amb el que resulta que hi ha ficció i moltes vegades hi ha coses de màrqueting. Jo sempre dic el mateix. Només amb el compliment dels tractats internacionals de l'Organització Internacional del Treball, només amb el compliment estricte d'això, la globalització canviaria de cara completament.
A mi em sembla que això que deies d'aquest element de globalització, que ara li preguntarem a en Joan Cavall, però que hi hagi oposat o que existeixi el component demòcrata cristià em sembla extraordinari per una raó.
Estan tots. Passa que ja no estan com a components, sinó que són els antics components que flueixen en un sol riu.
Ho dic més enllà de la fe, perquè en molts llocs del món qui només defensa aquests certs sectors socials són gent de la teoria de l'alliberament, de l'església, diguem, sectors molt avançats, que això situat en un context europeu no s'entén gaire, però en un context llatinoamericà o africà són els que realment hi posen la cara i a vegades la vida.
Pues sí. Acabo amb una cosa. Un dels temes que volia posar és que fer front a la globalització comportarà, amb llenguatge de Fagan Adrià, gastronòmic, la deconstrucció del poder, l'està comportant ja. Aleshores, a l'etapa de la industrialització, el poder polític es construeix al voltant dels mercats nacionals, perquè són els que necessiten protegir a cada economia perquè pugui ser forta i alhora competir. I això són els estats nacionals, tals com els coneixem en aquests moments a Europa. Espanya, França, Itàlia, Alemanya, alguns molt recents, la gent s'oblida. Aquesta deconstrucció què vol dir? Pues que cada vegada més els poders tindran una vessant global i una vessant local, i en aquest sentit possiblement aviat, espero que abans que nosaltres haguem desaparegut, es pugui veure per exemple algunes formes de poder que no seran estatals però tindran que veure amb regions econòmiques reals, que són per exemple l'euroregió. És a dir, igual ja no parlem dels països catalans des del punt de vista d'unitat política, però sí que parlem de l'euroregió entesa com un espai que té unes sinergies econòmiques i que la pròpia economia i la societat necessita que puguin ser regulades d'alguna manera. Jo crec que aquest és el futur de tornarem a vèncer.
No, Joan Cavall,
a veure,
amb el món de la pagesia,
amb el món de la pagesia, el concept,
la deconstrucció aquesta aquí m'ha espantat una mica.
Aquesta deconstrucció que deia el Joan Cuscovila, nosaltres, evidentment, amb un híbrid, perquè existeix ja una organització, existia, i encara continua existint una organització a nivell mundial, doncs, que agrupava les associacions pageres, però evidentment ocupava les associacions d'empresaris pagesos, que és la FIPA. A finals dels 80 a Managua varen ajudar a constituir, doncs, a través de l'organització estatal, un moviment que es diu la Via Campesina, que intenta, que ho ha aconseguit més evidentment amb Amèrica Llatina i a nivell europeu que no pas amb Àsia, i evidentment a Àfrica, doncs, bueno, s'hi han fet dos actes, però costa moltíssim. A Llatinoamèrica, evidentment, han sigut els impulsors, doncs, de la lluita camperola amb el tema dels acords, doncs, de lliure comerç nord-americà amb Sud-amèrica. Han sigut, doncs, gent que també han intentat, doncs, bueno, el que el Chávez sigués president, doncs, ja ho era per altres qüestions, però el tema de l'Evo Morales, el tema, doncs, ara d'Equador, doncs, està basat molt en la lluita camperola. Un moviment tan important al Brasil com el moviment dels campesinos sin terra, doncs l'MST, doncs, bueno, ha sigut un dels pilars fonamentals, doncs, perquè Llatinoamèrica, doncs, acabés funcionant una mica. Això, evidentment, hi ha un canvi de sigles i hi ha un moviment molt menys assentat que els moviments obrers, perquè la història, doncs, dels moviments obrers a molts llocs, doncs, bueno, tenen molts més anys i tenen molta més, en aquest cas, experiència, i bueno, com deia ell, doncs, que en un lloc els avalien, doncs, bueno, nosaltres tenim companys sindicats, doncs companys sindicats, doncs, de sindicats mexicans que sempre porten el mocador a la butxaca, i quan hi ha una càmera de fotografiar, una càmera de televisió, una cosa no sé què, es tapen la cara. Dius, perquè si no, diu, al cap de 15 dies algú apareix amb una cuneta. I això encara és una realitat en ple segle XXI. Et porten el mocador aquell de coloraines i gent molt jove, líders molt joves, i que els canvien molt sovint, perquè algunes vegades, doncs, perquè és la realitat, els canvien, doncs, perquè els hi treuen la vida, i alguns altres, doncs, bueno, perquè també el moviment, doncs, és molt actiu. I ja no hem d'oblidar, doncs, que en el món la major part, doncs, de gent que pateix fam en el món, doncs, són pagesos, i a cops que això sembla una contradicció, bueno, no té mitjans de producció i és una realitat. Per tant, el que hi hagi moviments que que comencin a lluitar seriosament doncs, contra el concepte de globalització econòmica que ho arreglarà tot el mercat, doncs estem veient doncs, que això no funciona així.
Estem parlant de realitats molt diferents, suposo, a Europa, això que parlem del món industrial i en altres llocs com ara Sud-amèrica, són realitats que evidentment no tenen res a veure. De mi, tota manera, el que deia Joan
Coscubiela... Tenen un punt comú, perdona, Teresa, tenen un punt comú i és que són les víctimes d'aquest procés de globalització sense drets i sense regles.
Sí, 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 evidentment.
La globalització és impossible evitar-la perquè és una realitat molt forta.
Aquí hi ha un element que n'és sempre la víctima.
No tota la globalització ha de ser igual.
Hi ha un element que n'és la víctima sempre, discutiblement. Però el que estava estudiant abans...
I en aquest cas, perdona, ho dic jo, les dones més.
Les dones més, evidentment. Llavors entraríem ja en aquesta altra fase de víctima de víctima, és a dir, ja, evident. El que et deia de la deconstrucció sindical, a mi és una cançó que em sona molt bé.
Deconstrucció.
Sí, al contrari de Josep Maria Soler.
Deconstrucció del poder.
Exacte, perquè d'alguna manera vull entendre...
No, jo ho deia al camp, que em fa por que els pagesos acabaran pagant ja fa anys i panys que...
Sempre en parla.
Que cobren i
aquesta
ara cobren
idea sindical, una mica d'anar als aquests elements que tenim en comú i després i oblidem una mica, i a vegades radicalismes ideològics que ens van separant, no? I, clar, i el món del camp, bueno, és que també altra vegada jo penso que és una altra realitat. D'entrada, jo crec que amb el camp avui en dia el que s'ha d'anar molt és a tornar és a buscar la identitat del pagès. Que jo crec que una mica està una mica perduda, una mica desvirtuada. No sé, en Joan Cavalls ha dit moltes coses que trobo interessants. Per exemple, una cosa a la que ha fet referència de dir, la Unió de Pagesos avui en dia és dedica esforços a contractar gent amb origen. T'has preguntat, és la seva feina o no? Home, jo no sé si és la seva feina, però a mi m'agrada que sigui la seva feina, perquè penso que una mica els sindicats han de tindre aquesta funció. És a dir, això de que el pare estat ho ha de controlar tot, també és una cosa que molesta bastant. I potser sí que són els sindicats els grans de preocupar d'aquestes coses, és a dir, de solucionar una mica els problemes que afecten a cada sector laboral, que és qui el coneix més, i deixant-nos una mica de grans normes, perquè tothom té una...
Em permets una broma?
Sí.
Es va dir un dia, diu l'Estat, que és tan perillós, diu, fa contractacions amb origen de gent que porta armes i no sap contra qui ha de disparar, diu, com no tenen dret els pagesos o els sindicats industrials a poder contractar
totes
amb origen?
Maneres, no estaria de més que a l'Estat aprengués de l'experiència de la Unió de Pagesos, que demostra que és possible fer un bon mecanisme de contractació amb origen i alhora garantir uns fluxes mínimament regulats, perquè quan deia
el Joan
Cavall, aquesta gent a la que se la busca al seu lloc, se la porta aquí, estan durant 9 mesos i per regla general tornen tots i per tant després poden tornar, i des d'aquest punt de vista fins i tot aquestes persones treballant 9 mesos aquí poden viure...
Joan Cavall, això deu tenir deu tenir continuïtat cultural, tradicional, perquè clar, són pagesos que treballen unes activitats i aquí fan el mateix,
sí,
van i venen amb aquesta activitat.
Amb un dels esperits doncs, al qual va néixer el sindicat, que és la solidaritat entre pagesos i sectors, perquè quan els de la llet doncs, no els hi va bé, doncs, potser en altres sectors els hi anava bé, evidentment té el concepte de solidaritat, els primers que varen portar doncs, de molt lluny, en aquest cas, sí, doncs, eren colombians, eren evidentment de l'àmbit rural, no eren de ciutat. I clar, vull dir, un et demanava escolta, no sé què, que allà tenim, doncs no tenim diners que ens podia ajudar per reconstruir, que ha caigut o li han tirat una bomba, no sé què, a l'església o a l'escola, i llavors va començar, doncs bueno, és que això ho hem de fer organitzadament, i va ser el naixement doncs d'una entitat que es diu Pagesos Solidaris, que és una ONG que ajuda en el tema del codesenvolupament. Nosaltres, evidentment, no tenim recursos econòmics per poder-ne destinar molts, però sí que hi havia molts ajuntaments, majoritàriament ajuntaments, doncs que, escolta, nosaltres destinem el 0,7 o el percentatge que creuen convenient amb un projecte en un lloc, però no sabem si allà aterrissa aquest lloc correctament o no. I llavors, el que hem acabat fent doncs, és bueno, la gent que ve a treballar i alguns doncs, que, bueno, que tenen estudis i alguns que carrera universitària però no hi ha feina allà, doncs intentes que al final de la campanya que es quedin un mes més, intentem doncs, bueno, que algú vegi l'estada en aquests i se'ls hi pagui el sou d'aquell mes com si hagués estat collint pomes, raïms o hagués estat treballant, i aquesta confederació de líders són els que la contrapart que hi ha en aquell propi territori, i llavors els ajudem perquè siguin i aprenguin, entre cometes, a també a demanar i a justificar el que és necessari allà.
Perquè... Què vols dir, a nivell sindical o a nivell...
Sí, sí. A nivell sindical, a nivell de cooperativa i a nivell...
Però no he entès una cosa, se'ls ensenya què?
També a tenir i a valorar què és el que acaba necessitant el poble allà on te viu, no? No?
Doncs les necessitats bàsiques, diguem.
Bàsiques, el que sigui. Després, a intentar sumar esforços. El moviment cooperatiu a molts d'aquests països no existeix, no ho acaben entenguent. Els primers 30 i pico que varen venir doncs, de fora, que eren colombians, varen venir en un poble de Catalunya doncs, que es diu Torres de Segre, i clar, a cap de 3 o 4...
Torres de Segre, home.
A cap de 4 o 5 dies o 6 de treballar, algun, doncs bueno, més atrevit, perquè són gent molt reservada a l'hora de parlar, diu, escolta, sí, ¿cuándo vendrà el dueño? I l'altre diu, no, el dueño sóc jo. Diu, sí, home, sí, com és que sé tu si fa tots els dies que treballem colze a colze? Això no pot ser, no? Majoritàriament eren braceros de la sucre, doncs, bueno, que és un treball, doncs, molt esclau, i allà que hem aconseguit, doncs, bueno, gent que s'acabin ajuntant, doncs, bueno, en alguna zona lletera, doncs, hem aconseguit, doncs, bueno, que hi hagi una cooperativa que concentri la recollida i ja ha aconseguit, doncs, pujar el preu, doncs, l'any més que ha donat. En alguna altra zona, juntament, doncs, amb dones, doncs, s'ha aconseguit, doncs, bueno, fer alguna...
Vaja, en comptes de donar-li el peix, li doneu la canya perquè prenguin a pescar.
És el que és necessari.
Que és la filosofia més vella.
Escolta, i amb això, amb el poc temps que tenim, i això que es diu que dins del món sindical, del món laboral, industrial o de serveis o del món, diguem, agrari, que hi ha d'haver un criteri de globalització, que l'important és el que produeixi beneficis, que deixeu-vos estar de si l'empresa està aquí, l'empresa està allà. Si funciona l'empresa a Txec i se'n va a Txec, si està a la Xina, a Xina, i si el raïm de veritat sortirà a Xile o sortirà a l'Àfrica, fora. Jo, que el Penedès doncs es dediquen a ensenyar el paisatge.
Jo, a veure, un cop discutint amb alguna trobada d'aquestes internacionals, discutíem amb un sindicalista doncs, de la Índia, que òbviament té molts més militants del moviment que no pas no podem tenir pagesos a Catalunya.
Home, clar.
I em deia, escolta, nosaltres per què volem entrar a l'Organització Mundial del Comerç i si som, jo sóc incapaç de produir aliments no, per la meva família i els tres veïns que tinc? O sigui, quina necessitat tinc en el meu país doncs, que sigui això d'exportar-ho tot si després ens acabem? Nosaltres no podem produir, ja no ens podem de gana, no podem produir els aliments bàsics perquè no es conserven. O sigui, potser sí que tinc la capacitat de produir l'arròs per donar menjar no sé quantes persones durant tot l'any, però resulta que com que no tinc sitges adequades, com que no sé què, això els va passar a l'antiga Unió Soviètica, no era el principal productor de cereals del món i era el que n'importava més perquè se li feien malbé part de l'any, no? Escolta'm, doncs per... Aquí hi ha teories, doncs, i algun doncs, que il·lustra doncs, que ve en aquesta casa, com pot ser l'economista Sala Martín, que diu que, bueno, que les afirmacions que acaba fent molt de cop són molt injustes envers l'agricultura a casa nostra, doncs, perquè acaba dient, escolta, no sé què, que amb el que donem la subvenció que donem un pagès aquí mantindríem els comptes allà, però dic, escolti'm, però vostès també estan ajudant doncs, que l'economia d'aquests països, bàsicament exportadora de monocultius, doncs, ha fet que el tema dels horts, doncs, per exemple, que era el seu modus vivendi, doncs, l'hagin deixat i es fotin de cara durant 6 mesos.
I estic totalment d'acord, i a més un apunt molt breu. Seguint amb aquesta filosofia que tu estàs criticant, el que acabem convertint el camp és en un parc temàtic. És a dir, tothom parla d'anar al món rural, però al final el convertim en un parc temàtic que no serveix per res.
Sí, això és el que no volem aquí.
Això és el que no volen ser els pagesos.
El que volem, doncs, és que el dret laboral que tenim amb l'Estatut del present i el futur ens faci més, com es diu allò, socialment més justos, espiritualment més rics i més col·laboradors amb tot el món. Hem pogut parlar amb la Teresa Belló, professora de la Universitat de Barcelona, d'Història Contemporània, amb el dirigent de Comissions Obreres, en Joan Coscubiela, i amb el dirigent d'Unió de Pagesos, en Joan Cavall. Moltes gràcies als tres. A reveure. Adéu-siau.
Tornarem a vèncer. Capítol 28. Guió i locució, Jordina Tarré. Entrevistes, Jordi Mateu. Veus, David Talleda. Muntatge musical, Toni Martín. Direcció i presentació, Josep Maria Soler i Sabater.